Tres quarts de cinc de la tarda, seguim en directe des de Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Marina. Com dèiem, aquesta tarda volem analitzar la situació de les rodalies a les comarques de Girona i l'Alt Maresme amb un olotí, Pere Macias, que és el comissionat del traspàs a la Generalitat de Catalunya de Rodalies. Després de mesos marcats per incidències, retards i restriccions de velocitat en diversos trams, els usuaris continuen patint un servei, diguem-ne, una mica irregular. En quin punt es troben les actuacions previstes i quines línies gironines encara mantenen limitacions? Ho sabem ara mateix parlant amb Pere Macias. Bona tarda, Pere, com estàs?
Molt bona tarda.
Escolta una cosa, com a olotí, oi que el carrilet d'Olot funcionava millor que Rodalies?
El carrilet d'Olot, deien que surt com vol i
arriba quan pot. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, ja sé que ets un apassionat dels trens, per tant, la feina que tens entre mans és de les que t'agraden, però també és de les complicades. O sigui, gestionar un traspàs de Rodalies del govern de l'Estat a la Generalitat, això és complicat, i a més, estan les coses com estan, no, Pere?
Sí, home, és molt complicat, perquè la legislació ferroviària és molt complicada, té, diguem-ne, tres nivells de dependència de la Generalitat, de l'Estat i d'Europa, i, per tant, fa les coses molt complicades. D'altra banda, fa uns quants anys es va decidir separar el que era la infraestructura ferroviària, no? I això s'ho va quedar Adif, es va crear una empresa que es diu Adif, administrador d'infraestructures ferroviàries, es va separar això dels trens, no? De l'operació dels trens, que van passar a ser, diguem-ne, operats per Renfe, no? I per tant aquest model, doncs, que està vigent en uns quants països europeus, doncs ha creat unes quantes dificultats, diguem-ne, per l'hora de coordinar-se unes i altres empreses, no? I aquí això també ens ha passat, efectivament, no? I tot això, doncs, en uns moments en els quals s'hi afegeix un tercer aspecte molt rellevant, i és de que durant molts anys tot l'Estat espanyol, no només a Catalunya, tot l'Estat espanyol pràcticament no es va invertir en la xarxa convencional, només es va invertir en fer la nova xarxa d'alta velocitat, i la xarxa convencional, és a dir, els trens normals, venint de per on passen rodalies, mercaderies, etc., van quedar molt descapitalitzats, no? I ara, diguem-ne, estem en una mena de tormenta perfecta, sí, en totes aquestes circumstàncies, no? Només hi va faltar que vingués també una tormenta meteorològica per acabar-ho de complicar tot.
Pere, avui amb tu volem analitzar les rodalies a les comarques de Girona. Tampoc tenim tants quilòmetres com altres zones de Catalunya, però, per exemple, avui aquest matí hi ha hagut una incidència a Figueres que ha aturat el servei dues hores. L'AVE de les 8 del matí ha sortit amb 30 minuts de retard perquè el maquinista havia d'arribar de Barcelona. Això és el pa de cada dia, Pere.
Bé, jo crec que hem de separar tota una sèrie de circumstàncies, no? D'una banda, hem de separar la problemàtica de, diguem-ne, de el que és l'alta velocitat, que s'ha vist també afectat, doncs, per problemes de manteniment, com tothom sap, i això ha obligat a, diguem-ne, instal·lar tota una sèrie de limitacions de velocitat a totes les línies, i un dels problemes que això ha comportat és que quan hi ha limitacions de velocitat, una línia d'alta velocitat, evidentment els horaris no es compleixen, i això ho complica tot. Complica, per exemple, el que en diem els quadrants, no? Els torns, per dir-ho d'una manera, dels maquinistes, que m'imagino, jo no tinc notícies ara d'això, que la meva feina no és seguir ni en el dia a dia del ferrocarril, per tant jo no tinc notícies del que ha passat avui, no? Tinc notícies, però no tinc la causa, però m'imagino que és per aquest desquadre, diguem-ne, que ha provocat perquè els trens triguen més del que tocaria per aquestes situacions, diguem-ne, degudes a que per un insuficient manteniment de la via, doncs, s'han de posar limitacions de velocitat. Per tant, en el moment en el qual, doncs, tot això es vagi subsanant, les limitacions es aniran retirant i es podrà tornar a la normalitat. Aquest és una mica, diguem-ne, el procés que s'està vivint.
I quan serà això, Pere?
No, mira, si quan això si ho li demaneu al president de Renfe, Adif o al ministre, no us donarà respostes, i per tant, si ells, que són els responsables directes, no donen les respostes, com pots imaginar, qualsevol altra persona que intenti donar respostes s'aventura molt, no? Nosaltres, que fem un seguiment d'allò que la Generalitat té competències, que és el tema de Rodalies, doncs tenim algunes informacions, per exemple, que el mes d'abril doncs s'hauran ja retirat el 90% de les limitacions temporals de velocitat, i per tant això farà que les condicions de circulació, no sent plenament normals, però ja s'aniran ajustant a la normalitat. Però això jo puc explicar-ho pel que fa a la xarxa de Rodalies. Per l'alta velocitat no disposo d'aquesta informació.
Pere, per què Ferrocarrils va bé i Renfe no?
Perquè Ferrocarrils ha tingut una cultura de manteniment de tota la vida, no? I a la vegada Ferrocarrils no ha separat el que és... Fixa't que parlem de Ferrocarrils, no parlem de Renfe i d'Adif, parlem d'una sola empresa que ho conjumina tot, que conjumina des del trens, els maquinistes, per tant, el manteniment del via, etc. I per tant, això ha permès doncs, de fer les coses amb una cultura ferroviària millor, de manteniment, de que l'important era el client, l'usuari, i que per tant s'hi ha fet tot el possible perquè aquest no es veia perjudicat. Aquesta cultura, per desgràcia, amb la separació de Renfe i d'Adif, doncs s'ha perdut, la realitat és que s'ha perdut, i en aquests moments doncs un dels elements en els quals nosaltres treballem perquè es produeixi el traspàs és perquè tornar a refer una administració ferroviària que es torni a basar en una cultura de ple atenció i respecte amb l'usuari.
Pere, et pregunto això de per què Rodalies va bé, perquè la primera línia segon, que es traspassarà a la Generalitat serà la R1, la línia del Maresme, la qual tenim tots els oients de Ràdio Marina que ens estan escoltant. El dia que es traspassi la línia de l'Estat a la Generalitat, com molts usuaris de l'R1 del Maresme i de la Selva Marítima notaran la diferència? És a dir, que està gestionada com aquí i que funcioni com els ferrocarrils de la Generalitat. Serà així?
Bé, evidentment a la vida no hi ha mai miracles, no? Nosaltres rebrem unes xarxes que no estan en les millors condicions, no cal que ho digui, rebrem uns trens envellits, tot i que ara s'ha fet una renovació parcial de trens, però això afecta només a una tercera part aproximadament de la flota, i per tant doncs això de la nit al dia no canvia. El que passa que si tu comences un procés, repeteixo, sobretot basat en canviar la cultura ferroviària i basar-la sobretot en el respecte en el client, i comences a actuar en conseqüència, doncs acabes tinguent un bon servei. Això és el mateix que va passar amb Ferrocarrils de la Generalitat. Ferrocarrils de la Generalitat, quan van ser traspassats, el principi de la Generalitat eren una autèntica ruïna. A poc temps de ser traspassat hi va haver un desgraciadíssim accident a Sabadell, no? I a partir de llavors la Generalitat va començar a refer-los, no? I aquest procés de refer-ho va durar anys. A mi em va tocar la màxima responsabilitat del govern de Catalunya en aquest aspecte als anys 96 al 2001, i en aquells moments vam acabar la feina d'una de les línies, que era el Trens de Sarrià, i vam començar l'altra línia, que era el que en diem l'excarrilet del Baix Llobregat, ara metro del Baix Llobregat, no? I aquesta feina doncs es va acabar, curiosament la va acabar un altre gironí, també sent conseller, que era en Quim Nadal, no? Cap al 2010, no? Per tant, diguem-ne, va portar una colla d'anys a base d'anar invertint, d'anar, diguem-ne, creant una cultura, d'anar tractant de fer que els professionals que treballen doncs tinguin una màxima motivació, i tot això a base d'anys doncs ha generat amb que avui dia Ferrocarrils és una molt bona empresa, no? però vol anys de fer les coses bé, no hi ha miracles, és dir, el traspàs no vol dir que un dia doncs tot està anant malament i l'endemà hi ha un traspàs i al cap de dos dies tot anirà bé, no, és l'inici d'una nova manera de fer, una gestió basada en dues coses, amb la proximitat, és les decisions no es prendran des de Madrid, ara és una autèntica barbaritat, s'espatlla un ascensor i has de demanar permís a Madrid per arreglar-lo, això ja es veu que és una barbaritat, no? Uh-huh. I per tant, basada en la proximitat, però sobretot encara més important que això, basada en una cultura d'atenció al client, a l'usuari, no? I això és el que diem-ne, és l'objectiu que nosaltres perseguim, no?, en tots aquests tres passos.
Et faré l'última pregunta i et demano concisió. Ja m'avançaves que el mes d'abril hauríem en condicional de començar a notar l'R1, línia del Maresme i la Selva, la R11 i la R3, que són les línies de rodalies del nostre àmbit de cobertura. Creus tu que realment notaran una millora important? I si m'ho pots quantificar en percentatge, t'ho agrairia. Ja sé que és difícil,
no,
Pere?
No hi ha percentatges, el que passa és que nosaltres sí que creiem que tot el que és la línia de Girona, la línia de Girona per Granollers, la línia de Girona per Mataró, que conflueixen a Maçanet-Massanes, com és prou conegut, doncs són unes línies que sí que el pla de Rodalies ja fa uns anys, 3, 4, 5 anys, que se'ls ha començat a fer una renovació important, per exemple, de Catenària. En aquests moments l'únic tram que ens queda, que està en obres ara, és el de Figueres a Portbou. Hem renovat tota la Catenària de tota la província, per dir d'alguna manera. Es va fer també tota una renovació de tot el que és l'electrònica, posant el que se'n diu nou enclavament, que és la nova central electrònica, també per entendre'ns, Caldes de Malavella, i per tant doncs hi ha hagut una important renovació, no? D'altra banda, hi han projectes importants que han d'ajudar a que tot vagi més bé i que tot sigui més puntual. Per exemple, entre Maçanet i Blanes només hi ha una estació, que és la de Tordera, però allà els trens no es poden creuar perquè en un moment determinat, no sé per quins set sous, algú s'hi va ocórrer de treure, hi havia dos vies i de treure en una. Llavors, quan hi ha un tren que va a 5 minuts retrasat, l'altre l'ha d'esperar i això ens fa uns retards, una acumulació de retards terribles. Per tant, una de les coses que el Pla de Rodalies fa és tornar a posar a l'estació de Tordera dues vies com és de sentit comú, no? Bé, totes aquestes coses, doncs jo penso que han de fer que tot vagi funcionant millor. Òbviament, també a final d'aquest any tindrem incorporació de trens nous, ja dic que no tots, però una quantitat important, i això també s'ha de notar. I nosaltres, d'altra banda, estem treballant no només pel traspàs de l'infraestructura de la R1, sinó perquè qui pugui fer el servei ja no sigui Renfe Viajero, sinó que sigui aquesta empresa que anem dins Rodalies de Catalunya, que està participada per Renfe i per la Generalitat, però que és una empresa que presideix la consellera, no?, una gironina, la Sílvia Paneque, que té un consell d'administració amb majoria de representants de la Generalitat. Jo mateix estic un dels membres d'aquest consell d'administració, i per tant doncs ens estem preparant perquè a partir de l'any que ve, nosaltres creiem que serà a partir de l'any que ve, sigui aquesta empresa la que ja gestioni totes les línies de Rodalies i de Regionals, i ho faci amb aquests criteris que he dit d'atenció màxima al client i de proximitat, no? Podrem començar, jo penso, un canvi molt substancial.
Pere, no tenim més temps. Pere Macias és comissionat pel traspàs de Rodalies de la Generalitat. Gràcies per atendre la trucada de Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina, i que vagi bé la Rodalies. Una abraçada, Pere.
Moltes gràcies. Bona tarda.